Xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Acord entre el govern espanyol i els sindicats majoritaris per desencallar la reforma del subsidi d'atur que preveu incrementar la majoria d'ajudes de 480 a 570 euros. Un cop signat l'acord aquest migdia, sense el suport de la patronal, això sí, ara és el Congrés de Diputats qui l'haurà d'aprovar després de dos intents fallits. Escoltem Pepe Álvarez, secretari general d'UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
Satisfechos. Muy satisfechos por llegar a este acuerdo. Un acuerdo que beneficia a las trabajadoras y a los trabajadores, pero que beneficia también de una manera muy, muy importante a las empresas.
Es un gran acuerdo, un acuerdo que hacemos un llamamiento a las fuerzas políticas a que lo ratifiquen en sede parlamentaria, que entre en vigor cuanto antes, que mejora la vida de millones de personas en el futuro, estamos convencidos de ello, y que es perfectamente compatible con ese gran objetivo que creo que tiene España, que es la generación de empleo.
Una aprovació necessària per rebre els fons europeus antipandèmia Next Generation de 10.000 milions d'euros. I aquest dijous acaba el termini perquè les persones que hagin sol·licitat el vot per correu vagin a l'oficina de correus per exercir-lo. Inicialment el termini acabava ahir, però es va ampliar un dia més. L'elector ha d'anar, recordem-ho, personalment a qualsevol oficina, identificar-se amb el DNI, el passaport o el permís de conduir o qualsevol altre document vàlid que permeti identificar-lo. Els documents poden estar caducats, però han de ser originals. Adjudicat per 1.200.000 euros el projecte d'ampliació de la ronda litoral entre la zona franca i el port. El pressupost estimat de les obres és de 32 a 37,2 milions per un tram de 3,5 quilòmetres. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat el projecte d'ampliació de la ronda litoral entre aquesta zona. Segons el govern espanyol, en un comunicat, el pressupost de les obres és de 37 milions i a la B10 hi ha una intensitat mitjana de 100.000 vehicles cada dia. Un apunt pel que fa al trànsit ferroviari, perquè s'ha tallat la circulació de trens de la R13 entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Berà per un incendi que és molt proper a la via. Tot just avui que coneixem una altra informació, que la Terra ha registrat l'abril més càlid de la història. Segons dades del programa europeu Copernicus, la temperatura mitjana al planeta del quart mes de l'any ha estat de 15,03 graus, 6 dècimes més alta del que seria habitual en aquesta època. És tot de moment. Tornem a més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández i Jordi Mateu a la producció, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 8 de maig, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bona tarda. Un ambient ben plàcid i molt transparent a gran part de Catalunya. La humitat és baixa, el cel està destapat i sí que han anat creixent algunes nuvolades les últimes hores, sobretot a cavall del sud de Girona i també al nord de Barcelona, que estan arribant a madurar com per deixar alguna gotellada, però res a veure amb les tempestes, calamarsades i ventades que teníem ahir a la tarda. De fet, al voltant del Montseny, sobretot, és on tindrem aquests febles, ruixats i molt aïllats. El vent no deixarà de bufar gran part de les comarques de Girona, una tramuntana encesa en algun moment, i el vent de dalt que teníem a l'Ebre va a menys i fins i tot està girant cap a marinada. La temperatura molt suau, avui el sol pica i la sensació de calor és evident. Demà encara ho serà més, perquè el dijous puja més la temperatura. Al matí encara farà fresca. Moltes temperatures mínimes de 5 a 10 graus a l'interior del país, també al Pirineu. Però la tarda ja tindrà alguna temperatura fregant els 30 graus a l'Ebre i a Lleida. I de núvols pocs, a la tarda sí de cas, alguns a la Costa Daurada. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem del gas en redó i la seva afectació en la salut de les persones. En parlarem amb José Luis Sánchez, que és president de l'Associació Catalana contra el Redó. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per parlar de la marxa enrere del pla de sequera i de la creació d'una associació d'homes maltractats a València. A partir de les 5 coneixerem l'Associació de Nans i Capgrossos de Terrassa de la mà del seu president. Continuarem amb gastronomia per referir-nos a la primera edició del Corretruita de Castellar del Vallès. I acabarem amb un nou episodi del Coses d'Ara, amb Oriol Carreras i Sergi Estapé. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda informativa que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé.
S'han plantat 500 ceps de la varietat terrassenc a la finca municipal de Mossèn Homs. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de la ciutat vol recuperar el cultiu de la vinya, el patrimoni agrícola i la memòria històrica a aquesta finca municipal. Ho fan una parcel·la de 1,6 hectàrees situades a l'Anella Verda. La finalitat també és incrementar la varietat de cultius. Ara la producció està dominada pels cereals, el farratge, pel bestiar i la petita horta de subsistència. Aquesta és la primera vegada que es planten vinyes en una finca municipal. A final del mes de març es van plantar uns 3.800 ceps de les varietats Malvasia, Picapoll i Terrassenc, del qual se n'han plantat 500. El llogater és una empresa amb el projecte Rabassaires i l'Ajuntament va signar el desembre de 2021 un contracte d'arrendament rústic i aprofitament agrícola dedicat a la vinya per una durada de 10 anys, prorrogable fins a un màxim de 30. La varietat del terrassenc es caracteritza per ser un raïm de gra atapeït de color verd fosc abans de la maduració i resistent al fred i a les plagues.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental. Sabadell, Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. No hi haurà més ofertes del BBVA cap a Banc Sabadell. Així ho confirma una carta del president de l'entitat basca, Carlos Torres, enviada al seu homòleg del BSA, Josep Oliu. En la missiva, que avui s'ha remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, s'especifica que no hi ha espai per millorar l'oferta inicial. El president del BBVA remarca que ja no tenen més marge per millorar l'oferta, que consistia en una prima del 30% de l'acció del 29 d'abril. A més, apunta que quan el Consell va proposar la fusió, a mitjans de mes, la prima era del 48%. Així mateix, Torres assenyala que l'acció del gegant basc va caure pel valor de més de 6 bilions quan es va anunciar l'oferta, i la previsió era que seguís baixant. Per tot plegat, la situació impedeix pagar una prima més elevada. En aquest sentit, segons la missiva, els inversors i analistes coincideixen amb les observacions del banc de l'impacte econòmic que tindria l'operació. Tot plegat s'ha conegut després que Banc Sabadell rebutgés dilluns l'oferta del BBVA.
Gràcies, Pau. I ara ens n'anem fins al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda. L'ICO Badalona desenvolupa un nou circuit per al diagnòstic i tractament precoç del càncer d'ovari avançat als Germans Trias. L'objectiu del protocol és millorar l'efectivitat dels tractaments, ja que el càncer d'ovari és la setena causa de mort per càncer entre les dones a Europa. Durant el 2023 s'han derivat un total de 13 casos fent ús del nou circuit de tractament precoç de càncer d'ovari, on s'ha optimitzat la derivació directa entre ginecòlegs o altres especialistes de l'atenció primària amb oncòlegs especialitzats. Així s'ha permès escurçar el temps que triga un pacient en arribar a la unitat d'oncologia i reduir el temps d'espera a la biòpsia que determinarà el resultat del diagnòstic i el tractament. L'oncòloga mèdica de l'ICO Badalona, Margarita Romeo, assenyala les millores que suposa aquest protocol.
Això implica reduir ansietat, reduir deterior clínic, desnutrició en el cas de tumors que afecten a la panxa, i poder obtenir una biòpsia de la forma més acurada possible, evitar multiplicitat de proves i anar més directes a la prova que creiem que ens donarà màxim rendiment diagnòstic o fins i tot plantejar una cirurgia una mica abans.
Molt de les pacients que desenvolupen aquest càncer triguen a alarmar-se i anar a l'hospital a causa de la falta de simptomatologia. I és que el tumor a l'ovari o a la trompa de Fallopi no acostumen a donar símptomes fins que les cèl·lules s'escampen a la panxa i es produeixen els primers dolors intestinals.
Gràcies, Santiago. Seguim encara al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Jonathan Marín. Bona tarda.
Bona tarda. El govern ha aixecat l'emergència per sequera al sistema Ter Llobregat després que les pluges dels últims dies hagin augmentat els embassaments fins al 25,4%, unes xifres que no es veien des de l'agost passat i que preveuen allargar la situació actual com a mínim fins a finals d'any, segons el govern català. Tot això ha provocat un nou repartiment d'aigua que no ha agradat a tothom. Des de primera hora d'aquest matí, una cinquantena de pagesos i pageses amb una trentena de tractors s'estan reivindicant a la seu del Departament d'Acció Climàtica. I és que, en una nota de premsa de la comunitat de regants del canal de la dreta del riu Llobregat, assenyalen que la proposta acordada per als propers 6 mesos, que inclou aigua del riu i aigua regenerada amb una dotació de 4,4 hectòmetres cúbics, és del tot insuficient per a la supervivència de l'agricultura al parc agrari. A més, exposen que l'acordada per a l'any 2023, en circumstàncies similars d'aigua, era de 6,7 hectòmetres cúbics.
Gràcies, Jonathan. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Diumenge que ve, coincident amb les eleccions al Parlament de Catalunya, tindrà lloc a Castellà la 34a Caminada Popular. Aquest any, sota el títol La Plana Vallesana per Pistes i Corriols. Enguany, els organitzadors, l'Ajuntament i el Centre Excursionista han proposat 2 recorreguts aptes per tothom, de curt d'11 quilòmetres i un desnivell de 250 metres i un de llarg de 15 quilòmetres i un desnivell aproximat de 350 metres. Estaran senyalitzats amb cinta blanca vermella i cartells. Entre d'altres indrets, els participants podran gaudir de Can Ametller, Can Quer, Can Feixeró, Can Canyameres, el riu Tort o Can Casamada.
Gràcies, Guillem. Abans de tancar un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, de la mà de Jordi Mateu. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda. La florestana Mercè Ranega protagonitza la comèdia Amnèsia, que s'estén a l'escenari de la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya, sota la direcció de Nelson Valente i la coproducció de Sala Trono, de Tarragona i del TNC. L'espectacle es podrà veure des d'aquest dijous 9 de maig fins al 2 de juny i està interpretada per Mercè Cisteró, Míriam Iscla, Joan Negrer, Victòria Pagès i Biel Rossell. Amnèsia tracta sobre les dificultats que tenen els membres d'una família per entendre's a l'hora d'enfrontar-se al fet que la mare, puntal de la família, necessitarà ajuda a partir d'ara, perquè ja no podrà viure sola, a casa, a causa de l'amnèsia que pateix. Això comportarà disputes entre els fills per decidir qui la cuida. L'actriu de la floresta, Mercè Ranega, ja va començar el programa Molta Comèdia, de Cugat Mèdia, el repte professional que a partir del 9 de maig comença al Teatre Nacional i que durant la tardor i l'hivern farà gira per tota Catalunya.
Ara estic assajant Amnèsia i això ho fem amb coproducció amb la Sala Trono de Tarragona i coproducció amb el Teatre Nacional. I aleshores per això la funció la fem al Teatre Nacional, estrenem el 9 de maig, però la gira, que la fem novembre, desembre, gener i febrer, això ja no és nacional, és de la Trono, i fem tot Catalunya. Encara no hem estrenat i tenim 26 bolos.
L'actor florestana ha assegurat també que entre desembre o gener l'obra tindrà parada a Sant Cugat.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.
can't touch this.
Connectats amb Carme Rebert.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Inodor i incolor. I últimament se n'ha sentit a parlar més de l'habitual als mitjans de comunicació. És el gas radó, un fluid radioactiu cancerigen que representa un greu risc per a la salut de les persones quan s'acumula en espais interiors. Avui en parlem al Connectats amb José Luis Sánchez, que és president de radó.cat, Associació Catalana contra el Radó. Molt bona tarda, José Luis.
Bona tarda, Carme.
Què més podem dir per definir aquest gas?
Ostres, que és molt nou per nosaltres. És la gran novetat, es podria dir. És una... Això ens ve d'Europa, d'una directiva de 2013 que obliga els estats a fer plans nacionals contra el radó, contra el gas radó. I aquí estem amb aquesta tasca.
Ara en parlarem de l'associació, però d'on surt aquest gas?
Aquest gas és un gas natural, surt del terra. És una emanació de l'urani que conté el granit. El granit és la pedra que conté més urani de les que tenim, i aquest urani va surant aquest gas que entra... En concentracions elevades és quan es perjudica.
Mm-hmm. En quin moment, però, es confirma que el radó és un gas radioactiu? És a dir, en quin moment sorgeix aquesta alarma? En quin moment de la vida, de la història?
Ja. Home, es sabia que algo passava als anys 50 quan els miners morien d'una manera increïble. Entre accidents i malalties va ser algo increïble. Llavors, va haver reunions a la seu de la OMS... de grups americans, xinesos i europeus. I es va fer uns estudis conjunts i es va concloure que l'aire que havia a les mines era el que provocava aquestes malalties tan, tan fortes, pulmonars, als miners. Val? I es va determinar que era càncer de pulmó, la malaltia. Poc més endavant, als anys 80, es va trobar que aquest gas es podia trobar a les cases, com a, i diuen radó residencial. I a partir d'aquí, la Unió Europea, molt ben aviat, als 90, ja va començar a treure normes al respecte, enfocades bàsicament als treballadors, miners, gent, treballs subterranis, coves, fins ara, que estem dins d'un pla global europeu.
Però per què precisament ara torna a sortir a la llum i es converteix en tema d'actualitat?
Perquè ara estem en un període transitori fins al 20 de juny. A partir del 20 de juny, tots els llocs de treball ubicats en planta baixa o soterrassant estan obligats a fer mesuraments de gas radó.
A tot arreu?
A tot arreu. A tot arreu, amb zona 1 i zona 2. Zona 1 i zona 2 són un llistat de localitats on s'ha de tenir cura de presència de gas radó. Llavors, en aquestes dues zones, a partir d'ara, no queda res, queda un mes, els titulars de llocs de treball estan obligats a fer medicions quan estan a planta baixa o soterrassant, de cara a la salut dels treballadors.
Sí, estaríem parlant de plantes baixes, que queda molt clar, o sòtans.
O sòtans. Els sòtans, francament, els sòtans, inclús si no estàs ni a zona 1 ni a zona 2, un sòtan s'ha de mirar sempre. Un sòtan és una cosa excepcional i la presència del gas no està gens definida. Sí que hi ha uns mapes predictius de risc potencial, però les àmplies zones en blanc que trobem als mapes no vol dir que no n'hi hagi, sinó vol dir que no ho sabem.
Clar, això ens passaria amb un exemple pràctic trobat ara mateix en el lloc on estem, a una planta baixa.
Sí, és veritat.
No?
Sí, sí, aquí estem en planta baixa, és cert. En aquest cas, el que es fa, el que diu la norma, és mirar quina és la mitjana de concentració de gas radó, la mitjana anual. Aquest gas puja i baixa segons l'hora del dia, l'estació de l'any, si fa més bo o fa dolent. Llavors, és com una ruleta russa, no? Una muntanya russa, perdona, no una ruleta. Llavors, què passa? Que es treballa en la mitjana anual. Llavors, aquesta mitjana és la que ens diu si estem dins o fora de les recomanacions que ens diuen.
Aquestes zones que abans comentaves, zona 1, zona 2, tenen a veure amb territoris amb unes característiques concretes?
Sí. En concret estem parlant de zones granítiques. On més granit n'hi ha és on es pot trobar més radó concentrat a les cases. Val? Con lo qual, els mapes inicialment eren mapes geològics. Molt clarament, si es fa la comparació, coincideixen amb els mapes geològics d'Espanya.
I si ens mirem, per exemple, el mapa de Catalunya, quina seria la zona potencialment més perillosa, amb més càrrega de gas radó?
Aquí tenim tot el Maresme a tope.
El litoral, tenim Maresme.
El litoral, la selva, el Pirineu, important. Tot el que és roca, diguem-ne. No? O
sigui, granit, pissarra. Granit. Amb la pissarra també té alguna cosa a veure?
No tant. Aquí parlem de granit, que és la gran aportació. També hi ha una aportació de radó a les cases dels materials de construcció, que no és gaire, és fins a un 10%. Clar, quin és el problema? Que si ja tenim radó que ens ve de baix i li sumem el radó que ens ve de les parets de manera... es podria dir, entre cometes, natural, perquè són productes de la construcció, és quan els nivells aquesta mitjana anual, pot ser alta.
Un altre exemple pràctic, per evitar alarmes. Si tenim a la cuina un marbre de granit...
De granit, ja. Els marbres de granit els va estudiar concretament un físic a Cantàbria. A Cantàbria hi ha un laboratori molt important. Hi ha un home que ja als anys 90 va estudiar aquest granit i es va concloure que aquest granit sencer i polit no emet radó de cap tipus.
O sigui que, tranquils...
Les cuines, res.
Que no, de moment no passa res.
Parlem d'aquest granit trencat, no, fissurat. Aquest sí que està exposat a ser emissor de radó. Però no passa a la cuina, aquest marbre meravellós, brillant, que tenim, no. Aquest no...
No, a més, també, com canvien les tendències, també canvia el material. Ara les cuines, moltes cuines, en comptes de granit, posen un altre tipus de materials. Tornant al tema del territori, de les zones, si ens fixem en el Connectats, que són municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, per el que comentaves abans, és possible que Badalona sigui la que tingui nivells una miqueta més alts?
Sí. Badalona està en zona 2. Això vol dir que més del 5% del teixit urbà, s'entén per teixit urbà el conjunt de locals, vivendes, garatges, tot, més del 5% està en àrees superiors a 300 becquerels. Val? Més de 300 ja són xifres importants, tenint en compte que l'OMS en parla que no passi de 100, bueno, la Unió Europea té un 300 transitori, però bueno, és la xifra que tenim. I és això, més d'un 5% té un risc potencial d'estar per sobre de 300 becquerels.
La resta de municipis, en quina zona estaria?
La resta està en zona 1, val? Castellà, Sabadell, Terrassa. Vol dir que fins al 5%, abans dèiem que era més, no? És fins al 5% té aquest 300, i després més d'un 5 té un rang entre 200 i 300. Estem parlant també de xifres doncs, bueno, que no són alarmants, però vol dir que ho hem de mirar, val? Si un està a planta baixa, si un està soterrassant, bueno, és una cosa que ho ha de fer. No ho ha de fer corrents, ni molt menys, però, bueno, a la que es pugui, pues es fa, sí, sí.
Uh-huh. Els riscos que comporta per la salut són principalment càncer de pulmó?
Fins ara és l'únic que està demostrat. N'hi ha estudis en marxa, a veure si té relació amb els càncers cerebrals, també amb els... Bueno, en càncers en general. N'hi ha estudis en marxa, però el que està aprovat és el de càncer de pulmó. A veure, estem parlant de malalties de llarga latència, que diuen, eh? No és per... és com el tabac, no perquè fumis 5 anys agafes un càncer de pulmó, eh? Amb el gas R2 el mateix. Si un viu en una casa durant un temps, uns anys, en una planta baixa que té gas R2, no passa res. Aquí estem parlant d'exposicions de 10 anys, 15 anys, no? La casa de sempre, no, diguem-ne, que a més... si li sumem a l'efecte del tabac, realment es disparen les xifres. El fumador que té R2 a casa, les xifres són, bueno, realment es dispara.
Estem parlant de dos factors que influeixen.
Sí.
Parlant de normatives, la Unió Europea, si no tinc malament la dada, des del 2019 està regulant tot això i obliga els edificis de nova construcció a adaptar-se a aquesta normativa. Això què significa? Què implica aquesta normativa? Què s'ha de fer?
Bueno, vol dir que els arquitectes han de tenir en compte aquest llistat de poblacions i si estan en aquest llistat han de prendre unes mesures antirradó durant la construcció de la casa. Si és zona 1, són unes mesures senzilles, si és zona 2, són més extremes.
Quin tipus de mesures serien? Per bueno, entendre quin...
Deixar una cambra d'aire directament i que circuli l'aire. És a dir, que no arribi a tocar el terra amb la primera planta, senzillament, sí, sí. Uh-huh. Altres solucions que n'hi han són unes xemeneies directament, unes xemeneies que tu veus al plano i t'hi quedes increïble. Una xemeneia que va del subsol fins a dalt per dins de l'edifici...
Per conduir el gas,
el gas fins a dalt. Són solucions tècniques que ja estan contemplades que, bueno, des de mitjans del 20, amb la pandèmia entremig es va aturar els tempos, no? Però, bueno, quan va acabar la pandèmia, es va reprendre i ja des de finals de 2020 ja és obligatori que les cases noves, la nova construcció, es faci amb mesures de protecció contra el gas.
I què fem amb les cases ja fetes?
Clar, aquest és el què. Què fem amb el que ja tenim? Sí. Per això s'acaba d'aprovar al gener un pla nacional contra el radó. Un dels punts, el punt cinquè del pla nacional parla de divulgació i conscienciació sobre el tema, val? Per arribar als propietaris de casa, als habitants, val? I que aquests pues, prenguin mesures. En la línia una mica del que deia ja el Codi Europeu contra el Càncer, que el 2014 es va actualitzar, i va incorporar un article exclusivament pel radó. Passa que aquí a Catalunya es van trobar amb un article diferent a l'europeu. Algú va adaptar el Codi Europeu contra el Càncer i va dir que va pensar que no podria ser exactament el que deia i va modificar l'article 9 del Codi Europeu contra el Càncer, que va ser un escàndol, però bueno, silenciós i silenciat. Fins l'any passat no es va traduir correctament el Codi Europeu contra el Càncer directament dels seus originals. I ara ja diuen realment el que diuen, que és esbrini si a casa seva té els nivells de garrador.
Uh-huh. Què és el que feu vosaltres des de la vostra associació?
Pues, l'associació, de seguida, bueno, un grup de gent de Masnou i d'aquí i també del Vallès, veien que passava el temps i que no es feia res. No? Sortien normes, no? Ara normes arquitectòniques, Codis Europeus contra el Càncer, no? Però ningú explicava què és el que estava passant, no? I sobretot quan veus què fan altres països, no? Què fan els americans, què fan els anglesos, els francesos. França ja porta 4 plans nacionals contra el radó.
I aquí hem aprovat el primer, no?
I aquí estem just amb el primer. Els anglesos tenen uns... tenen pràcticament ja acabat tot de medicions al país, no? Allà quan arribes a un domicili pots demanar un mesurador i prendre mesures i enviar el resultat. I els americans tenen, a cada estat tenen una oficina contra el radó. I llavors tu vas cap allà i t'informen, no?, de com pots mirar-ho, qui t'ho pot arreglar i tot, no? I aquí estem, senzillament...
Però feu alguna cosa més, a part de conscienciar, de divulgar... Alguna cosa pràctica?
Expliquem...
O no podeu fer?
Home, expliquem... Home, promovem medicions a nivell particular, això sí, perquè és cert que la gent et pregunta, bueno, i què fem nosaltres ara, no? Diu, bueno, doncs... pues, mirem-ho, no? Si vius en una planta baixa, en una zona d'aquestes... mireu i queda tranquil. Llavors provem mesuraments a cases, a plantes baixes i soterranis. Primers pisos i més cap a dalt. Home, es parla de l'efecte xemeneia, no ho sé. Anem per parts. Anem a mirar primer els de baix i l'altre, doncs mira, a poc a poc.
A poc a poc, com a aquest primer pla nacional contra el radó, aprovat aquest gener sí, de 2024, o sigui que això res. Ha començat a caminar fa molt, molt poquet, i a veure quines són les accions que hi ha previstes, no? Vosaltres esteu a sobre...
A sobre. Fent... Demà hi ha una jornada a Barcelona, a Foment del Treball, i està marcada dins del pla nacional. Llavors van oncòlegs... van especialistes en remediació, i nosaltres anem cap allà a escoltar a veure què diuen i després explicar-ho a la gent, perquè és un acte...
No és, obert.
No és privat, però bueno, com no li donen cap mena de
publicitat,
d'anunci, publicitat, sí. Doncs és una mica així, no? Bueno, pues, anirem, ho escoltarem tot i ho explicarem al web. Sobretot.
Digue'ns la web per la gent que ho estigui escoltant i vulgui tenir més informació o vulgui contactar amb vosaltres.
La web és molt senzilla, és radó.cat. Allà posem articles, comentem el tema i tenim el telèfon de contacte, el mail, i bueno, és on podem adreçar als oients si tenen algun dubte o una consulta. Encantats d'explicar-ho i de... I de...
Per això esteu.
I per això estem, home, i no ens preocupem, però fem alguna cosa del tema perquè tothom fa coses i resultarà que al final som els últims de tots i no pot ser això.
José Luis Sánchez, president de l'Associació Catalana contra el Radó. Recordem el web, en radó.cat.
Sí.
Moltíssimes gràcies per venir fins als estudis de Ràdio Sant Cugat.
A vosaltres,
Carme. Que vagi molt, molt bona tarda.
Adéu-siau. Gràcies.
Seguim amb el Connectats ara amb el temps de tertúlia. Aquest espai d'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb el Manel Dobaño, que és periodista i un dels fundadors de l'associació Amics de la UNESCO del Prat. Manel, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. També ens acompanya l'Òscar Cardona, el director de la Carpeta de l'AVI de Ràdio Castellà. Òscar, bona tarda.
Bona tarda.
I Xavier Soler, director de la residència de gent gran de Santa Coloma. Molt bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda. Anem bé.
Bueno, ara m'ho explicareu, si anem bé o no, o no tan bé. No sé com estimareu aquestes decisions que es prenen. Us he de dir que d'aquest tema ja n'hem parlat aquesta setmana, en previsió que el govern decidís doncs, de relaxar aquestes restriccions. Avui tornem a parlar. Volem saber més opinions dels tertulians del Connectats al voltant d'aquesta marxa enrere del pla de sequera. Diuen que, en part, gràcies a les pluges, que, evidentment, les hem vist, ha plogut i ha plogut força bé, però també s'apunten altres qüestions que ara també analitzarem. Jo us pregunto de manera directa, perquè també ho han dit alguns, sobretot partits polítics. Aquesta mesura del govern respon a un... o s'interpreta com una mesura electoralista? Primera pregunta. Qui vol començar?
Bé, Òscar. Si voleu començo jo.
Vale, vinga.
Doncs bé, és probable que sigui electoralista, no? Perquè, clar, esperem que no ens n'haguem d'arrepentir d'aquestes mesures que es prenen i que més endavant tinguem encara unes restriccions més severes de les que es preveuen, vaja, o es preveien. Crec que podria ser excessivament optimista el que s'està prenent ara. Ara, clar, si plou més, doncs l'hauran encertat.
Això és com mirar la bola de vidre, no?
Clar.
Podríem dir. Xavier, què et sembla?
Home, a veure, mira, no crec pas que sigui una mesura electoralista, però segurament algú ho dirà, sí. Home, perquè de fet qualsevol persona ha vist que aquests últims 15 dies o 3 setmanes ha començat a ploure les capçaleres del riu, i el fet que plogui no és una mesura electoralista, és un fet meteorològic, això. Escolta, mira, ha ajudat, lògicament, aquestes pluges a que pugui passar d'una fase, d'aquesta fase d'emergència en què estàvem, a aquesta fase d'excepcionalitat. En principi, això, bueno, coincideix amb un període electoral, fantàstic, mira, però no crec que sigui una mesura electoralista. Ara bé, jo aquí vull posar l'accent. Estem parlant de que en aquest moment tenim una situació en els embassaments a Catalunya, sobretot a les conques de Barcelona, les conques interiors, les que té controlades l'àrea per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, d'un 25% aproximadament, els embassaments estan plens en un 25%, que potser tot estirà amb unes setmanes, 15 dies, potser amb els desglars de les neus que han caigut al Pirineu, potser estem parlant d'un 30 o 35%. Home, això està bé, però no ens enganyem, un 25% dels embassaments no és per tirar coets o per tirar-se a la piscina, mai també hem dit, no? Aquí hem d'anar molt, amb aquesta fase d'excepcionalitat, cal posar molt, entenc, posar molt l'accent en mantenir campanyes d'estalvi, les campanyes d'estalvi d'aigua, tant a nivell particular i sobretot també a nivell en determinats municipis, controlar també el consum per habitant, que em sembla que ja està previst, són 230 litres per habitant de tots els municipis. Això s'ha de mantenir i bé, d'alguna forma, de forma seriosa. I sobretot, hi ha un altre tema que aquí sí que jo... És que el sector turístic, ara entrem en aquesta etapa turística tan important a Catalunya, aquí també s'ha de fer una campanya important d'estalvi en aquest sector. El que no pot ser és demanar que en aquesta fase d'excepcionalitat que entrem es mantinguin una sèrie de mesures per als agricultors i per tema de, i per, en aquest cas, que afecten directament l'agricultura, i que això no hi hagi mesures també que es contemplin pel sector turístic. Aquí sí que penso que és important que aquí no arribi els milions de turistes que ens arribaran a Catalunya i especialment a Barcelona i que d'aquest tema no en tinguin coneixement i no se'ls hi faci el que en aquest cas entenc que són campanyes de culturització també.
Efectivament. Manel, els companys del Prat Ràdio ens informaven avui en la crònica d'actualitat de la insatisfacció per part del sector agrícola, que malgrat aquest pas enrere en la fase d'emergència, És insuficient encara l'aigua de què poden disposar per als seus cultius. M'entenc també la primera pregunta, si la vols contestar, però vaja, que aprofitant que estàs al Prat, jo m'imagino que és un tema molt sensible en aquesta ciutat.
Sí, precisament avui escoltava el representant, l'amic Oliva, dels pagesos del Prat, en relació a la tractorada que s'ha organitzat a Barcelona, amb aquest sentit, no?, de que els pagesos protesten i que no estan gaire d'acord amb el tema, no? I, per altra banda, també m'enterava de que la satisfacció gran que hi ha a Banyoles, perquè l'estany de Banyoles està a tope, no? O sigui, vull dir que hi ha tota una sèrie de contradiccions i que això es barregi amb el tema de les eleccions, doncs dona per cadascú que expliqui la seva, no? Segons la seva ideologia, que si s'aprofita o si no s'aprofita. Bueno, és que qualsevol història que es produeixi durant aquests dies, que ja queda poc d'aquí al dia de les eleccions... Sí, el proper diumenge, que ja no queda gaire, qualsevol cosa, doncs diran el mateix, no? Que això és electoral o no és electoral, no? I que realment això és un greu problema, i aquest greu problema s'ha d'alguna manera ja no és tan greu de moment, i sobretot els que entenen del tema i que diuen que de cara a que s'acabi la neu aquesta de convertir en aigua, que encara la cosa anirà una mica millor, amb independència, si el que resta del mes de maig doncs acabarà o no doncs amb més pluges, i per tant doncs això serà una mica història, no? Però això no vol dir de que ens hem de mentalitzar de que el tema de la sequera és un tema molt seriós, que el canvi climàtic és una evidència i que cal resoldre. I una altra notícia també que casualment vaig escoltar avui és que el tema de les energies fòssils, doncs, d'alguna manera, doncs, s'ha de minimitzar al mínim, perquè, si no, el canvi climàtic tirarà endavant, no?
Aprofitant la intervenció, el que comentava el Xavier, perquè sí que m'agradaria preguntar tant a l'Òscar com al Manel si hi creuen que amb aquest canvi de nivell d'emergència a excepcionalitat, que entrarà en vigor a partir de dilluns, per cert, realment el govern ha tingut en compte els diferents sectors. El Xavier apuntava al sector turístic, ara parlàvem amb el Manel del sector agrícola, no oblidem la indústria. No sé, teniu la sensació que s'ha acabat de calibrar o ha sigut, mira, ara tenim mig solucionat el problema, podem deixar que feu? Què us sembla?
Bé, jo crec que, degut a les circumstàncies que tenim ara, s'hauria de sectoritzar molt acuradament, perquè si no podria ser que ens relaxéssim tots i tiréssim el dret com si ja fos una època normal, vaja, amb molta aigua, i penso que el perill està aquí, a que es relaxin i a més que evidentment es sectoritzi, perquè no és el mateix viure en una ciutat, el camp, la indústria, i crec que s'hauria de ser molt curós a l'hora de sectoritzar-ho. Ara bé, vaja, ja sé que hi ha persones que creuen que no és una mesura electoralista, i és possible, però vaja, en temps d'eleccions passa com el porc, s'aprofita tot.
Però, a veure, jo crec que és el que dèiem abans, no? Hi ha uns sectors que, en aquest cas, evidentment consumeixen molta aigua. La pagesia, l'agricultura, consumeix el 70% de l'aigua, i, per tant, evidentment, hi ha d'haver algun tipus de mesura de restricció. Ara bé, s'ha de entenc que rondinin i protestin i facin tracturades si hi ha altres sectors que potser són molt més sensibles. Aquí no hi ha cap tipus de limitació ni cap tipus de restricció, ja em refereixo al sector turístic. Per tant, aquí en trobo justificada aquesta protesta del sector agrícola, si se'ls manté algun tipus de restriccions, no tantes com amb aquesta fase d'excepcionalitat que portàvem que fins ara d'emergència, no? Però que encara es mantinguin aquestes restriccions. Malgrat, insisteixo, que evidentment el consum de l'aigua en el sector agrícola és molt i és en percentatge molt més elevat que el sector de consum d'aigua potable normal pels ciutadans. Però jo hi ha un altre aspecte que s'ha de posar i que aquí sí que s'ha de posar l'emergència per poder-ho arrencar, que és totes les infraestructures perquè ens permetin assumir d'aquí ben poc una altra situació de sequera. Les grans infraestructures que estan pendents de fer i que s'han anat encallant durant anys, les desaladores que estaven previstes de fer i que encara no acaben d'arrencar, això sí que s'ha de posar l'accelerador. Aquí sí que hi ha una emergència per posar-ho en marxa, que després no han de funcionar perquè tenim aigua i els pantans estan al 90, al 100%, com havien estat fa 3 o 4 anys, estupendo, però les hem de tenir. O sigui, el que aquest país no pot tenir és esperar només viure mirant el cel, a veure si plou o no.
Home, això, en aquest sentit, Xavier, ja he d'apuntar que precisament en la roda de premsa que es va fer, tant la portaveu del govern com el conseller Mascort van manifestar, entre altres coses, el conseller deia el país està molt ben preparat. Aquesta afirmació, no sé si la compartireu, però també la portaveu del govern apuntava a que precisament s'ha pogut fer aquest canvi de fase, entre altres coses, perquè hi ha més infraestructures hídriques.
Home, evidentment, segurament n'hi ha més que fa 15 anys enrere, però ben preparat, si ara aquesta fase de pluges que hem tingut aquestes últimes 3 setmanes no hagués existit, estaríem pràcticament amb un 10, un 12% dels embassaments, i això no sé, massa preparació, si havíem d'anar corrents a buscar vaixells, ara allò, a contractar vaixells per poder insuflar d'aigua a la xarxa de Barcelona i comarques, no? Vull dir, preparats per una sequera que podria ser llarga i en períodes llargs com pot esdevenir ara amb el canvi climàtic, jo crec que no ho estem. Vull dir que cal fer un esforç d'inversió d'aquestes infraestructures.
Jo encara me'n recordo el dia que es va inaugurar la desalinizadora del Prat, que va ser una obra importantíssima, i jo allà hi era per informar per l'Agència EFE, i realment molts companys i molta gent deia... Bueno, i això no és exagerat, això d'aquesta desaladora. Bueno, pues ahí la tenim i ja es parla de mini desaladores al llarg de la costa per garantir el subministrament sobretot a l'àmbit turístic, però és clar, això per una banda, però per altra hem de tenir una mica optimistes amb el sentit de que, per exemple, el tema de del Ter Llobregat, que són les dues grans canals que abasteixen on viu la majoria de la gent de Catalunya, doncs sembla ser que avui per avui està bastant bé. O sigui que aviam com continuarà tota aquesta història i sobretot si el tema de la pluja es torna a repetir o no.
Jo us pregunto, vosaltres, si haguéssiu d'haver pres aquesta decisió, l'hauríeu fet com s'ha fet, ara mateix?
Jo no. Jo crec que hauria sigut més cauta, perquè ningú ens assegura que continuï plovent com ho ha fet en les últimes setmanes. Vaja, penso que això pot donar peu a que la gent ens relaxem i a partir d'aquí, vaja, tots ens anem a banyar. Vull dir, doncs, ara només em dutxo, però a vegades em banyava, no? I penso que s'ha de continuar, doncs, estant alerta, perquè, i, vaja, mai plou a gust de tothom.
Vaja, millor dit.
Ja ho hem vist.
Sí, sí. Ah,
segurament, potser, per evitar aquesta crítica de que és una mesura electoral, potser no hagués costat res prendre aquesta decisió. Escolta'm, el dia 13, el dilluns que ve, després de les eleccions, segurament aquí ens haguessin estalviat totes les crítiques de que són mesures electoralistes. I, no sé, hi ha coses que evidentment, s'han de posar amb l'objectiu, i que és això, infraestructures, pensar que això no s'acabarà, això són fases. I a més, no amagar el cap sota l'aigua, mai tan ben dit. I amagar el cap sota l'aigua vol dir no emprendre decisions com dir, escolta'm, el mini trasbassament de l'Ebre, per què no? Com tens un pantà com és el de Riudecanyes que abasteix Tarragona, que està buit, i al costat tens un riu Ebre que està a rebentar, i no som capaços de traslladar una mica d'aigua al pantà Riudecanyes que abasteix Tarragona. Home, això s'ha de plantejar i s'ha de prendre decisions en sèrio.
Sí, sí, totalment d'acord. No cal amagar el cap sota l'aigua. I sobretot, si l'amaguem, no veure'ns-la. Perquè si no, sí que ens quedarem secs.
I ara esperem que aquest estiu sigui un estiu on els incendis no siguin el benestar de cada dia, perquè estem ballant en la corda fluixa ja fa alguns estius, des que la sequera es va fer doncs cada vegada més evident. No cridarem el mal temps, però les campanyes contra incendi han començat abans d'hora i es tancaran bastant, bueno, més tard que no es feia altres anys. Però vaja, ja veurem què és el que passa. Canviant de tema, la Generalitat Valenciana ha donat el vistiplau a la inscripció en el registre d'entitats d'una associació d'homes maltractats per les seves dones. El govern del popular Carlos Mazón diu que l'entitat busca promoure la igualtat de gènere entre homes i dones. Jo us pregunto què us sembla aquesta idea. Ho dic per la polèmica que també ha generat al País Valencià i fora.
Sí, jo crec que això és una, com diuen allà dalt, una butat. És una barbaritat que no té cap sentit, sobretot amb la societat que encara tenen avui en dia, no? Una societat que sovint, cada dia, es senten notícies de molt lamentables, amb el sentit de que la dona és maltractada, no cal a l'home, i que per una, dues o tres casos que es produeixin no dona cap raó perquè això tiri endavant, i que això és una claríssima ingerència de lo que és la ideologia en aquest moment a la Comunitat Valenciana, no? La dreta i ultradreta són els que d'ahir surt, tira endavant tot tipus de butades, que, com deia al principi, i que això no té cap sentit, i per part meva és, fa molta ràbia que aquest tipus de notícies es produeixin, no?
Jo voldré fer una pregunta. Aquesta decisió o aquesta demanda és pels homes maltractats per les dones o maltractats en general?
Per les seves
Perquè,
dones.
Clar, per les seves dones.
Diuen, totes les informacions que hem estat consultant parla de maltractament de la seva dona o exdona, sí. O sigui, maltractament en el que seria l'àmbit domèstic, que és un altre concepte que també doncs els hi agrada subratllar, com si fos un àmbit privat.
Jo crec que els números s'expressen per si sol. Quantes dones maltractades, i no només maltractades, sinó a vegades assassinades, hi han, i quants homes són mal Perfecte. O som maltractats. Jo, la veritat, no m'hi conto. No m'apuntaré amb aquesta associació.
A veure, com de...
No, sobretot perquè m'està sentint la meva dona, clar.
Cuidao, cuidao.
Cuidadit que...
Vigila.
Si no, aquesta nit dormiria al balcó.
Va, bromes a part.
A veure, com deia... Sí,
bromes a part. Abans, em sembla penós.
Això és una botada, que deies, sí, és una botada. Sí. Però, en el fons...
una botada, seriós... dius?
No, una, bueno, una putada...
Botada, botada.
Bé, ve ser el mateix, diguéssim.
Quasi bé. Va. No, però això és una clara voluntat de menystenir un gravíssim problema que en aquest moment hi ha a nivell social, que és la violència contra les dones, violència masclista. És diluir-lo, és ganes de diluir-lo.
Això sota desviar aquesta... l'atenció.
Exactament. I sota aquesta ideologia de la dreta i la ultradreta que està en aquest moment, que són aquestes pinzellades de que dius, ostres, per favor. Segurament, a més, crear una fundació per part de l'administració, en aquest cas la Generalitat Valenciana, mira, podia haver una circumstància que a nivell particular algunes persones afectades, homes afectats, creessin pel seu compte una associació. Això, mira, escolta, si volen crear ells, a nivell particular, és una cosa. Ara, que l'administració, en aquest cas la Generalitat Valenciana, dediqui diners públics a crear una fundació per aquest objectiu, això és molt greu. A mi que hi ha uns senyors que siguin maltractats per les seves dones i que muntin ells mateixos una associació, mira, amb tots els respectes, hi ha associacions de tota mena, però que ho munti l'administració, això és menys tenir un greu problema que en aquest moment hi és, que és la violència masclista. Però, a més, i ara jo faig... Quin requisit s'ha de tenir per formar part d'aquesta associació? S'ha d'haver presentat, no sé, una denúncia, dos, tres, quatre denúncies contra la meva dona, contra la meva exdona? S'ha d'haver tingut una sentència judicial condemnatòria contra aquella... O sigui, quin sentit té això? En el fons, insisteixo, gastar diners públics per a aquest tipus d'iniciatives em sembla una vergonya.
Totalment d'acord.
Sí, sí, sí.
Puc facilitar, si voleu, la web, si teniu curiositat, eh? Si és entretingut, eh? Fundación Defensa Hombres Maltratados.es. És una web amb un disseny molt, molt simple, molt senzilleta, molt de text, i és interessant perquè fins i tot hi ha un capítol dedicat a històries com la tuya, no? De testimonis.
Llàstima que aquest...
Si jo tinc una parella masculina i també sóc objecte de maltractament, suposo que no puc entrar en aquesta associació perquè dono son guard. Si la meva parella també... Doncs jo sóc homosexual i la meva parella m'agradeix. Jo suposo que ja no podria formar part d'aquesta associació perquè, clar, només està pensat pels homes agredits per les seves dones, no? En fi, realment és un exemple de com aquestes dretes que en determinats llocs arriben a governar, com estan pixant fora l'orinal, eh? Això és així de clar.
I no m'estranya que...
El problema és que creixen.
Malauradament.
Sí, sí. No m'estranya que aparegui més coses.
Us agraeixo l'estona de conversa, Manel, Òscar, Xavier. Que vagi molt bé la tarda. Gràcies als tres. Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu. Adéu. Que vagi bé.
Sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Ens vam conèixer un dimecres fent cua al cine Arcadín i ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí. Li vaig oferir un carmelo un vespre de Sant Medí i ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí. Una amiga, molt amiga, venia massa sovint i ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí. Vols venir? Vaig preguntar-li a conèixer